Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Hola, com estem? Tot bé? Segur que sí. Avui ja arribem gairebé a meitat de març, encarant els darrers dies d'hivern cap a la primavera. La primavera oficial, és clar, perquè la real, deixeu-me dir, ja fa molts dies que s'ha instal·lat còmodament a casa i el pobre hivern ha estat expulsat sense miraments. Són les coses del canvi climàtic, oi que sí? Al respecte no veig el futur amb optimisme. Jo n'estic fart de sentir per la tele que hi ha hagut una cimera mundial sobre el canvi climàtic amb acord final per reduir l'emissió de gasos tòxics, etc, etc. Sempre el mateix i cada cop estem pitjor perquè no es fa res, absolutament res. Seguim contaminant amb alegria i així estem. Però deixem aquests temes i anem a lo nostre. Parlar d'òpera, programa número 558, 14 de març, dia de Santa Matilde de Ringelheim, reina de Germània. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Hem sentit l'obertura de Le Brigand, òpera buff en tres actes amb llibret d'Henri Meilhac i Ludovic Halévy, els mateixos que varen crear el text de Carmen, i música de Jacques Offenbach, obra estrenada en el parisenc Teatre de Varieté el 10 de desembre de 1869. Era la interpretació de l'orquestra de l'Òpera de Lyon dirigida per John Eliot Gardiner. I és que avui, estimats amics i amigues oients, tindrem una diversitat musical notable, ja que us explicaré què he vist en el decurs de més o menys un mes, entre el 3 de febrer i el 8 de març. Hi ha de tot una mica. El programa el completarem amb els personatges del mes d'aquest març de 2024.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Les meves aventures operístiques van començar el dissabte 3 de febrer en un teatre en el que no havia estat mai encara i que és, sens dubte, un dels més importants d'Europa. I per a mi un teatre mític en el que es van estrenar unes quantes de les obres mestres dels segles XIX i XX, com ara Rienzi, l'holandès Errant i Tannhäuser de Wagner, o Salomé, Electra, el cavaller de la Rosa, o Arabella de Richard Strauss. Parlo de la Semperoper de Dresden, a Alemanya, seu de la Sächsische Staatsoper, o sigui, l'òpera estatal de Saxònia. El nom de Semperoper el pren del que fou el seu arquitecte, Gottfried Semper, que va projectar l'edifici original del 1841, destruït per un incendi el 1869. La reconstrucció es va fer també segons el seu projecte, però se n'encarregà el seu fill Manfred Semper. Com sabeu, l'edifici fou destruït en el salvatge bombardeig de Dresden durant la Segona Guerra Mundial entre el 13 i el 15 de febrer de 1945, juntament amb la resta de la ciutat, una de les més boniques d'Alemanya, dita la Florència de l'Elba. El 1985 es va ultimar la seva reconstrucció tal com era, però incorporant les tècniques modernes. Doncs bé, cap aquí vaig anar amb uns amics per veure de nou i per segona vegada d'aquesta temporada Tristany i Isolde, un dels meus tòtems sagrats. Sentíem Einsam wachen in der Nacht, desperta i sol en la nit, les advertències de Brangen, la veu de Mariana Lipovsek, al costat de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Daniel Barenboim. Us podeu imaginar com va ser sentir la Staatskapelle Dresden, l'orquestra més antiga del món, fundada l'any 1548, sota la batuta de Christian Tilleman. L'excel·lència musical en definitiva. La posada en escena era austera però clara i agradable. I la parella protagonista eren Klaus Florian Vogt i Camilla Nylund, perquè falten en alemany, ja sé que molts el menys preen i li diuen l'esculanet, pel seu timbre clar de veu. Res a veure amb un Helden tenor, diuen. Doncs a mi m'agrada el seu timbre, I haig de dir que va acabar l'òpera en plena forma. Si fos tan dolent, no crec que un músic tan escrupolós com Tilleman l'hagués acceptat. Que pugin a cantar, aquests que tant el critiquen.
Parlem d'òpera.
Parlem d'òpera.
Sibilar Langui d'Aletto és una ària de l'acte primer de Rinaldo de Händel que canta el personatge d'Argante, interpretat aquí per Natale de Carolis amb l'orquestra del Teatre de la Fenice de Venècia dirigida per John Fischer. Rinaldo opera en tres actes amb llibret de Giacomo Rossi, basat, com tants altres, en el poema èpic La Gerusalemme liberata de Torquato Tasso. Fou la primera òpera que Händel va compondre per a ser estrenada a Londres, fet que tingué lloc en el Her Majesty's Theatre, Her, perquè aleshores la monarca britànica era la reina Anna Stuart, Haymarket, el 24 de febrer de 1711. Aleshores Händel treballava per l'elector de Hannover, que succeiria la reina Anna com a Jordi I de la Gran Bretanya el 1714, i la seva música era encara poc coneguda a Anglaterra. La seva feina a Hannover, no obstant, li donava força llibertat, de manera que va acceptar l'encàrrec de compondre Rinaldo. L'èxit obtingut l'esperonaria per instal·lar-se l'any següent a la capital britànica, d'on ja no es mouria mai més. Jo he tingut la sort de veure força òperes de Händel fins ara, però encara me'n queden una bona colla. Una d'elles era Rinaldo, i el dimarts 6 de febrer vaig poder posar remei a aquesta mancança, doncs, en el Palau de la Música de Barcelona es va presentar una versió de concert de la mateixa que vaig anar a veure. Musicalment anava a càrrec del conjunt instrumental Les Accents, dirigit per Thibaut Noailly, amb bons cantants, especialistes del barroc, encapçalats pel contratenor italià Carlo Vistoli com a Rinaldo, la soprano hongaresa Moke Barat com a Armida i la soprano suïssa Chiara Schkerat com a Almirena. Tots plegats van interpretar un Rinaldo d'altíssima volada que ens va fer gaudir a tot el públic present. I ara sentirem de l'acte tercer l'àrea de Rinaldo, Or la tromba in suon festante, amb Marilyn Horn i l'orquestra de la Fenice, dirigida per John Fischer.
Oh,
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Evidentment, la meva activitat d'aquest període de poc més d'un mes registra un pas pel Liceu el dissabte 17 de febrer, ja que el Teatre Barceloní segueix amb la seva temporada i jo hi vaig tot el que puc, encara que em queixi de veure massa repertori habitual. Però hi ha òperes de repertori que tampoc és que les facin tan sovint. I m'agrada veure-les, com és el cas de la que el Liceu va proposar al febrer, un Ballo in Maschera, que és una de les meves favorites entre la producció verdiana. Sobretot per la música en general i els fragments de cant entre els que es conten grans i bellíssimes àries per als diversos protagonistes. Deixant de banda la polèmica que m'avorreja enormement sobre si l'òpera ha de ser la versió Gustavo, que era la projectada inicialment per Verdi, però mai estrenada, la versió Ricardo, la que en definitiva es va estrenar i que ens proposava el Liceu, si bé sembla que la producció original que venia de Parma era Gustavo. Bé, em sembla perdre el temps, miserablement. Deixant de banda això, deia, la producció sobre una idea original del prestigiós Graham Beck, pòstuma, ja que l'home va morir de Covid el juliol de 2021, abans que s'estrenés, la producció em va semblar un acudit dolent, que res afegia a la narrativa. Només confusió, si de cas, amb l'escenari pres per un grup de gent que semblava que patís epilèpsia o convulsions o vés a saber què, amb la presència tota l'estona d'una tomba, se suposa que la de Ricardo, que es va movent. Una tomba que recorda molt el famós sepulcre del tenor Julián Gayarre en el modest cementiri del seu poble natal, el Roncal, a Navarra, obra de Mariano Benlliure. El cor el tenien situat tota l'estona en una galeria dalt de l'escenari, en semicercle, on només se'ls veia de pit en amunt. I mira que el cor és important en aquesta òpera. L'interès principal estava en els cantants. El famós Freddy de Tomaso, el tenor del futur, diuen, però l'exemple clar per mi que tenir una gran veu no vol dir saber utilitzar-la correctament. Algú li havia de dir al Freddy que el ballo no és verisme, eh? Anna Pirozzi, la gran verdiana italiana d'avui en dia, era Amèlia, però vaig tenir tota l'estona la sensació que hauria gaudit més amb la soprano de l'altre repartiment, que era la Sayo Hernández. El bríton polonès, Artur Rosinski, és bo, però tampoc em sembla el Nova Mas. No obstant, el seu Eritu va ser el millor de la nit. Molt bé, Sara Blanco Mòscar i Daniela Barcelona, com a Ulrica, va fer el que va poder, perquè té ofici, però el rol no és per ella. El mestre Ricardo Fritza va portar molt bé l'orquestra. I ara sentirem l'Eritu, però amb Renato Brusson, poca broma, i Sergei Orsolti dirigint la National Philharmonic Orchestra.
Tuo primo, bell'amico.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Després va venir la Setmana de l'Òpera de Sabadell, durant la qual vaig veure les tres primeres representacions de Manon Lescaut, fantàstiques, de veritat, però de les que no en parlaré perquè ja ho he fet al respecte. Després feia ja gairebé un any que no anava a la meva estimada Òpera de Frankfurt, allà on puc anar a veure títols que no es fan enlloc més, però que sempre m'interessa veure, perquè cal ampliar el camp de visió, senyores i senyors. I allà vaig veure dues òperes. La primera fou el dijous 29 de febrer, una òpera d'un autor que al Liceu encara se l'espera, Alexander von Zemlinsky. Fa uns anys s'havia anunciat un programa doble seu, però les retallades bestials per la crisi se'l van carregar per no tornar mai més. Aquest compositor vienès, nascut el 1872 i mort a l'exili als Estats Units el 1942, ha estat força oblidat i ara sembla que la seva obra s'està revaloritzant. Fou mestre de Schoenberg i de Korngold, i la seva figura estigué força lligada a Mahler, del que fou ajudant a l'òpera de Viena. L'òpera que vaig veure a Frankfurt fou Der Träumgörge, Görge, el somiador. Una mena de conte de fades, però d'argument dur i una mica poca solta, en la meva opinió, que va fer que no m'entusiasmés quan la vaig sentir, malgrat que la música de Zemlinsky és bonica i intensa i força lírica. Tampoc hi ajudava que no em trobés al 100% físicament, Aquesta òpera s'havia d'estrenar a Viena, però després que Mahler dimitís, el seu successor, Felix Weingartner, la va retirar de la programació malgrat que ja s'estava assajant. L'obra va caure en l'oblit i la partitura fou redescoberta en els anys 70, fet que justifica la seva estrena tardana a Nuremberg el 1980. I ara en sentirem un fragment de l'acte primer, Görge, Görge, amb Susan Anthony, la princesa, i David Koebler, Görge, l'orquestra Gürzenich Kellner Philharmoniker i James Conlon a la batuta.
Thank you.
Parlem d'òpera.
Un cop acabat febrer, interrompo el relat de les meves anades i vingudes operístiques per presentar-vos els personatges del present mes de març. En primer lloc, una mezzosoprano anglesa, Monica Sinclair, nascuda el 23 de març de 1925 a Evercreech, en el comtat de Somerset, la qual va seguir estudis musicals a la Royal Academy of Music a Londres, debutant el 1948 amb la Carl Rosa Opera Company, interpretant el personatge de Suzuki a Madame Butterfly. El 1949 ja va actuar en el Covent Garden amb la flauta màgica. En el teatre londinenc va intervenir en nombroses òperes com la Rigoletto, Peter Grimes, Boris Godunov, Manon, Lord del Rin, la Valquíria, el Trovatore, la Dama de Piques o Carmen, que us dona una idea de la seva versatilitat. El 1954 va actuar per primer cop a Glyndebourne, en la primera representació en el Regne Unit de Le Conte Ori de Rossini. La seva carrera es va centrar en el seu país i sobretot a Covent Garden, per bé que va fer alguna aparició internacional, com ara Bordeus, amb l'Ermida de Lili, o en el Met de Nova York amb la fill de Regimon. Casada amb un músic de Covent Garden, va tenir 6 fills. Monica Sinclair va morir a Lambeth, Londres, el 7 de maig de 2002. I ara la sentirem en l'àrea de Bradamante, Vorrei vendicarmi del perfido cor de la Xina de Handel, amb la London Symphony Orchestra i Richard Bonynge a la batuta.
Thank you.
L'altre personatge d'aquest mes és un notable baríton italià, Mario Sereni. Nascut a Perugia el 25 de març de 1928, va estudiar a l'Acadèmia di Santa Cecilia de Roma i també a l'Acadèmia Chigiana de Siena. Començant la seva carrera professional el 1953 en el Maggio Musicale Fiorentino amb la desconeguda òpera Il Diavolo nel Campanile d'Adriano Lualdi. Però és la seva participació com a Wolfram en un Tannhäuser a Palermo el 1955 el que li obre les portes tant a Itàlia com a l'estranger. El 1956 debuta en el Colón en Faust i el 1957 ja el trobem en el Met amb Andrea Chenier. En aquest teatre hi desenvoluparia una llarga carrera de 27 temporades al costat dels més grans col·legues. La seva carrera fou igualment activa a Europa, Viena, l'Escala, Covent Garden, etc. Es va retirar el 1984 en el Met cantant el Schönard de la Bohème. És coneguda la seva participació en la llegendària Traviata de Lisboa l'any 1958 al costat de Maria Callas i Alfredo Kraus. També va participar el 1964 a l'Escala en una altra famosa Traviata, dita la Traviata de Karajan, al costat d'Anna Moffo i Renato Cioni. Ell fou també el baríton que va haver de substituir en les següents funcions de la Forza del Destino en el Met el pobre Leonard Warren, que havia mort en escena el 4 de març de 1960. Igualment, va participar en la premiada gravació de Madame Butterfly en Victoria de Los Angeles i Jussie Burling, que avui en dia es considera de referència. Mario Sereni va morir a la seva natal Perugia el 24 de juliol de 2015. El sentirem en Vieni me co sol di rose de l'acte segon de l'Hernani de Verdi, amb el cor i l'orquestra d'òpera italiana de la RCA, sota la batuta de Thomas Schippers. Vieni me. Char chi vola finito vieni me core penose per te il tempo non avrò tergi il pianto giovinetta dalla guancia Thank you.
Parlem d'òpera.
Arrête-toi, viens, nous t'invitons à visiter l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons. Arrête-toi dans l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons, des trois jolis, jolis marmitons. Arrête-toi, viens, je t'en prie, arrête-toi, viens, nous t'invitons à visiter l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons. Arrête-toi dans l'hôtellerie des trois jolis, jolis marmitons, des trois jolis, jolis marmitons, des trois jolis.
Ara sí, tornem, comencem març i ara tornem a Le Brigand d'Offenbach, de la qual hem sentit Arrête-toi donc, je t'en prie, també conegut com el trio de Marmiton. De l'acte segon, amb Tiber Rafali, Falsa Cappa, Colette, Aliot Ligar, Fragoletto i Michel Trempon Pietro, amb l'Orquestra de l'Òpera de Lyon, amb John Elliot Gardiner al capdavant. També a Frankfurt, el divendres 1 de març, vaig poder sentir aquesta joia fresca i divertida d'Offenbach, jueu alemany, transplantat a França, que va omplir tota una època amb la seva música desenfadada i les seves òperes còmiques, farcides de punyent crítica social. Un repertori molt desconegut a casa nostra, només coneixem d'ell pràcticament Le Comte d'Hoffmann i poca cosa més. A França, evidentment, mantenen més viu el seu llegat. A Frankfurt, Le Brigand la van cantar en alemany. Per això es deia Die Banditen. Va estar molt bé, per això, amb un elenc fet amb gent de la companyia. Encara que penso que hauria tingut més gràcia si s'hagués fet en l'original francès. I l'Aran, la presentació del seguici espanyol de la princesa de Granada amb tots els tòpics imaginables de flamenques i toreros. I ara us proposo un altre fragment, jo només ho tinc en francès, em disculpareu. També del segon acte, els couplets de Fiorella, Vraiment, je n'en sais rien, amb Guylaine Raffanel.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I acabo. Divendres 8 de març vaig anar a Madrid, a la Zarzuela, on hi feien Quelcom Insòlit, una òpera catalana en català. Ostres, què dius? Sí, doncs sí, han fet dues funcions en concert, el 8 i el 10, de l'òpera Gala Placídia, de Jaume Païssa. Òpera amb llibret d'Àngel Guimarà, estrenada en el Liceu el 15 de gener de 1913 en italià. Es va tornar a fer el 1933 en català i s'ha acabat. Païssa, compositor nascut a Barcelona el 1880 i mort a Buenos Aires el 1969, el podem situar en el context noucentista en el que Enric Morera, el seu mestre, va crear les seves obres líriques sota la influència de Wagner. I com podia no anar-hi a sentir Gala Placídia per descobrir aquesta partitura que només coneixia de referències. I a més, els cantants són gairebé tots amics que han passat per les temporades de Sabadell. Maribel Ortega, Antoni Lliteres, Simón Orfila, que és l'únic que no ha cantat aquí, Carles Pachón, Carol García, Carles Daza i Marc Sala, una esquadra catalano-balear amb una capitana andalusa, però arrelada a Catalunya. El director era estranger, Christoph König. M'havien dit que era una òpera feixuga i anava amb baixes expectatives, però fou tot el contrari, un espectacle esplèndid que vaig gaudir enormement de la música i el cant. Tots magnífics, però una menció especial per Antoni Lliteres, per l'exhibició de cant que va fer amb el seu extenuant personatge de Bernulf, i també Maribel Ortega en el paper que dona nom a l'òpera. En definitiva, una magnífica iniciativa que cal agrair a l'entranyable Teatre Públic madrileny. I ara sentirem l'únic fragment del que disposo de Gala Placídia, que em sembla que és l'únic que està enregistrat, que és l'àrea Des de la infància, que ens interpreta el baríton Joan Martín Royo amb l'orquestra del Liceu, dirigida per Josep Vicent. I amb això m'acomiadaré per avui. Ens tornem a trobar d'aquí una setmaneta només, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
I fou vençut, que res i places tremiren a les trèpites espestes. Segut a l'ombra de triomfal arcada, ui la corda divina,
contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.